Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones, mosseguis. Hòstia, quants pòsits té el magma?
No, és que ara m'he adonat que hi havia informació confidencial aquí.
No es veia, eh? A contrallum ja, no es veia, però bueno. Tot, ja saps que aquí el que menys canta és espia rus.
Si hem de començar el programa fotent-li bronca al magma per tenir els passwords en post-it.
No són passwords. Però no, quasi,
bueno, eh? Bueno, a vegades no tens passwords, però tens informació confidencial.
Cagate, sí. Eh? A veure, no es podria fer res, però
bueno, nois, oients i visualitzadors en streamer, benvinguts a tots a Mossega la Poma o a la Mosseguis. Esteu escoltant, esteu veient el programa de Mossega la Poma. Avui en companyia, estem molt contents, eh? De tenir amb nosaltres l'Oriol Rius.
A Mossega la Poma hem d'estar molt contents.
Sí, no malament. L'Oriol és una persona que no només és seguidor de Mossega la Poma, oient, no sé si mecenes i tot, fins a mireu el que dic.
Ahir ho vaig intentar, però m'han retornat, o sigui, el BBVA m'ha dit... No,
clar, és que el BBVA no va a BBVA. Català, no és un banc català, l'aixeta és catalana, i si... Bueno, en tot cas, gràcies per intentar, vull dir que és també intent de mecenes.
No, ho aconseguiré.
I és el nostre punching ball de trolejaments number one.
Expliqueu això perquè no m'he enterat.
És que l'Oriol té el seu canal de motivadors Telegram. En Telegram. És el canal de motivadors con Oriol Rius. I llavors jo he entrat en allà i ell ha agafat i ha fet una autoespam de dir estaré avui amb els de Mossega la Poma en el Twitch aquí. I llavors he entrat allà a sota i dic que aquests tios de Mossega la Poma deixen entrar qualsevol aquí. Convé qualsevol palanganero.
Que també té raó, Marc, però clar.
Bueno, doncs l'Oriol està aquí. L'Oriol ens acompanya avui. Estem molt contents que els oients vinguin al programa. I a part de que té motivacions pròpies, però en concret el tenim aquí, a part de que s'integrarà a la tertúlia, per parlar d'un projecte que es diu Helium. Helium és una cosa per compartir IoT i a més a més fer calarons amb criptomonedes. Ja ara veurem una mica de què va la història. És a dir, monetitzar els nodes online que podem crear a través d'Helium. Ara explicarem de què va la història. Avui tenim també en Raül, en Magma i en Marc, i qui us parla, en Tomàs Manzanares. Raül, jo tinc una sorpresa avui a la part de contacte que us farà molta gràcia a tots vosaltres. Vaig a llançar la pregunta i la respondré després quan arribem a la part de contacte. Sabeu quantes noies són mecenes de l'aixeta nostres? I com
jo
es diuen?
Ho he vist al guió, sí.
Però no val la pena. Aleshores, Magma, tu...
No jugues.
Shut up.
No
jugues.
Bloody mouth.
Fas una mica spoiler a la pregunta, perquè si primer preguntes quantes i després dius com es diuen, vol dir que 2.000 no n'hi ha.
No. Tampoc hi ha 2.000 mecenes.
Digue'm agosarat, però si ets capaç de dir els noms... Moltes no n'hi haurà.
Jo us prometo, no he mirat el guió, passat però... Setmana Santa, perquè farem un stop per descansar, que estem molt cansats, jo prometo que a la tornada, a part de que pugueu ser mecenes de la xeta, ens podreu donar ajudes a través de Twitch. Vale? Ja ho posaré tot muntat. Perquè
Tomàs, estàs assumint el gènere de la gent pel seu nom?
Sí, malament.
Cuidado, aquí et pots trobar sorpreses,
Cuidadito. Bueno.
Anem forts, no em comencem.
Escolteu, ho he fet amb tot el carinyo del món, només per donar-los rellevància i perquè em fa molta il·lusió. Dit
I
això,
declarar que Mossega la Poma no és un campo de nabos, no?
Bueno, és un campo de nabos con margaritas.
No és un campo, és un hort. És un hort de naps.
És un camp de naps amb quatre margarites. Però, dit això, la segona part del programa, a veure si tenim temps, perquè el Raül, pobre, ens va introduir un tema que jo penso que és molt interessant, que és una notícia d'Ars Tècnica en relació a que Apple va crear una infraestructura pròpia financera per pagaments i préstecs, i era un tema que ens molava destacar.
Però escolta una cosa, la notícia de la setmana és com utilitzar MacBooks com a armadura antibales. Sí, home. És brutal.
Segur, eh? El món no parla d'una altra cosa.
No, poca broma. Ho va enviar en Ciner en el grup de Mossega la Poma, que es veu que...
Jo m'acabo de assabentar ara mateix, imagina't si està el món en va ple.
Exacte. No, però la, entre cometes, conya, que és una miqueta humor negre, es veu que un soldat ucranià va anar, diguéssim, a fer el que es fa en el Counter-Strike, que és agafar les bales i les coses dels soldats enemics caiguts, i li van a treure l'armilla antibales, i resulta que dintre, en comptes de la protecció oficial, que sembla ser que és fusta, que els pobres ucranians, després he investigat una mica més, perquè es veu que els pobres soldats russos, l'estàndard issue armadura que els hi donen és una armilla xinesa que ve amb fusta. I es veu que els familiars...
Els russos o els ucranians la porten?
Els russos. Els russos. I es veu que els familiars... De fet, he vist una entrevista amb una televisió de Nova Zelanda on sortia una senyora russa que el seu marit estava lluitant i la senyora estava coordinant-se amb un senyor ucraniès que fabricava armadures perquè li portés l'armadura al seu marit. O sigui, una cosa surrealista. Sí, exacte. I llavors es veu que el senyor aquest es veu que va dir, escolta, per tindre la fusta m'hi foto el MacBook.
I tampoc... Vull dir que no l'hauria robat el MacBook i se l'estaven portant a casa?
No ho sé.
Bueno, no t'ho dic en
conya.
No. El looting a les guerres està a l'ordre del dia, eh?
Sí.
Bueno, en qualsevol cas...
Aquesta... L'havia fotut dins per aportar-se a la casa, o sigui...
A mi el que m'ha semblat curiós això és que els pobres soldats tinguin que els obliguen a anar a lluitar, que sí. Aquesta gent no hi van voluntaris, i que els hi donguin la fusteta, com a armilla protectora.
Bueno, la fusta i en els generals els hi donen ràdios que són desxifrables i obertes i els hi posen la música.
Que jo tampoc sé de què es fa una armilla antibales, eh? Vés a saber, potser la fusta, segons quin tipus
en
de fusta
són
és molt efectiva. No tinc ni
idea. Kevlar d'aquell, no?
En teoria són la fusta no és... La fusta, per cert, no és un mal material, ja us ho dic ara.
Per això dic, que vés a saber, que potser no és cap tonteria fer servir segons quin tipus de fusta. No,
fusta laminada, si és una fusta laminal que se'n diu aquí el contraxapat, el d'haver-hi diferents tipus de capes. De fet, a la Ilíada es parla de l'escut d'Aquiles, que és un escut amb diverses làmines, amb una de bronze, amb una fusta, amb una d'or, i amb una de fusta i una de bronze. O sigui, és potser sí. Bueno, però era un escut fet per un déu, o sigui que llavors...
Em pensava que l'Aquiles no necessitava escut.
No, es veu que pot guanyar Héctor perquè porta un escut fet per el déu Hefesto.
L'Aquiles portava una tirita al taló. Bueno, en tot cas, ja sabeu com aquest programa, com vale? Que comença fatal i acaba pitjor.
Que Aquiles, en el fons, no és res més que xurros amb xocolata, sí. Però a l'antiguitat. Vull dir, el van agafar i el van sucar, és com sucar el xurro.
Sí.
Literalment, sense doble sentit.
O el melindro.
O el mar, que va caure... Que va caure a la marmita d'Espit quan era petit.
L'esprit de vi.
Dit això...
I l'Oriol es va tirar a la marmita per treure'm.
Ja. Bé, dit això... Nois,
que jo no he sortit, em sembla.
Un plaer tenir l'Oriol. Molt contents que ens feu companyia en el podcast, que ens feu companyia a Twitch. Saludem a la gent que se segueix a Twitch. Ja estem connectats, acabo de veure-ho. I res, tot això, començant com hem començat molt desmadrat, serà l'episodi 515 de la temporada 15, avui estem tots en 15, de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, senyor Oriol Rius, què és Hèlium?
Ostres, anem forts, la pregunta. me la podia esperar també, no? M'ho he buscat una mica.
Sense calentament, bé, aquí directament a saco. Aquí.
Sí, no passa res. A veure, Hèlium és una... Ells es defineixen com la xarxa de la gent, o la xarxa IoT de la gent.
Qui són ells?
Els fundadors, que són tres senyors. Molt important, i gràcies per la pregunta, Marc, sembla que ens haguem coordinat, perquè era important dir qui va tenir la idea. Bàsicament són tres senyors. Sean Fenning, no sé molt bé com es pronuncia, potser algú sap pronunciar millor que jo. No sé si us sonarà aquest senyor de Napster.
Sí.
Recordeu de Napster? Pues aquest senyor estava allà ficat a Napster, que em sembla que era el CTO de Napster o algú semblant. Doncs és un dels fundadors d'aquesta xarxa. L'altre es diu Sean Kerry, que és un arquitecte de sistemes, en principi no li conec cap projecte així famosillo, i Amir Halim, que no sé si algú de vosaltres era fan de Quake, aquest tio va ser el millor jugador del món de Quake.
Hòstia!
Que fort, eh? Com passes de Quake a Helium? Hòstia, què t'ha passat en la vida?
Poden passar molts anys, eh? Poden passar molts anys, perquè el Quake és dels 90, o sigui que...
Passen unes quantes coses. Han passat molts anys.
En Dani Amo era un màquina del Quake.
Hòstia, molt bé. Bueno, doncs aquests senyors, cap al 2013, van intentar muntar una... O sigui, no sé si recordareu que el 2013 va ser quan l'IoT va començar, l'internet de les coses, va començar a fer soroll, no? A dir, i llavors ells hi van creure, no? Van dir, hòstia, això serà lo más, però necessitem una xarxa que realment faciliti que les coses s'hi connectin, no? I doncs van intentar muntar una empresa de telecomunicacions, diguem-ne, de la vieja escuela.
Oriol, pots formular una mica pots formular una mica el problema? Perquè sí. Dius, necessitem una xarxa que no sé què. Quin és el problema que s'ha de resoldre?
Correcte. A l'internet de les coses el que pretén és connectar el món físic, vale, amb el ciberespai, amb el món digital. D'acord? A partir d'aquí... Això, diguem-ne, la hipòtesi és, de fet ara ja és una realitat, en aquell moment era una hipòtesi, tindrem milers de milions de coses que s'han de connectar a internet. De fet, perquè us feu una idea, avui el 54% dels dispositius que hi ha connectats a internet són IoT.
Més o menys... I em sembla poc.
Uns... Sí. Estan pujant... Puja més o menys un 21% cada 5
Oriol,
anys.
Oriol, perquè la gent se situï, eh? Un IoT és un Apple Tag. Un IoT és la càmera... Bueno, potser és més que un IoT, però també
no
podria ser la webcam.
No sé si l'Apple Tag és exactament un IoT. Bueno, no està a internet, està connectat contra el mòbil. Bueno, i es va per...
bueno, és igual.
Pot, però, bueno, pot passar per un hub.
Està
a internet indirectament, eh?
L'inversor de fotovoltaic que tinc a casa...
És un IoT.
Correcte. Sí, i es considera l'Apple Tag també, eh? És a dir, les connexions indirectes a internet, per exemple, parleu molt d'Alexa... Vale? O qui diu, algun Alexa es deu haver disparat per aquí. Vale. Doncs seria un dispositiu IoT també. Val? És a dir, al final, IoT ho heu de posar més o menys a la mateixa altura que IT. Val? Sí? IT o TIC. Sí? Tecnologia
de la
informació i les comunicacions.
Però quan es diu internet, en aquest cas no estàs necessàriament parlant d'IP, sinó que és qualsevol cosa que acaba petant a internet directe.
Acaba IP.
Una...
Correcte. És a dir,
sí,
no
per exemple, si jo tinc corrent un robotet fet amb Lego Mindstorms, això també seria IoT.
Sí, però ho estem molt pensant en món domèstic, però us faig un exemple, us trasllado un exemple d'un projecte que hem estat tractant a l'empresa, vale? D'una empresa, una empresa client, que es cuida dels trens i de les vies. Vale? Aleshores, té milers de dispositius controlant cada tram de via, cada tren, cada pas per cada lloc, quan els trens entren en zones de reparació, diguéssim, passen un escaneig que tenen molts dispositius que escaneixen moltíssimes coses. Tots aquests dispositius són un dispositiu IoT connectat no tan directament a internet, sinó a un hub que sí que està connectat a internet, que a sobre, diguéssim, fa un postprocés de les lectures que donen aquests dispositius. No?
Càmeres de vigilància, si permets, tomates, motors d'obricoses...
Telemetria i telecontrol modern.
Sí, el que són sensors desplegats pel món, connectats.
Com deia abans, l'IoT en què consisteix? Connectar el món físic amb el món digital. Per què? Pues per convertir les dades en informació, per extreure'n coneixement, per extreure'n, diguem-ne, decisions incorrectament informades per poder tornar al món físic amb un coneixement que abans no teníem. D'acord? Llavors pots tornar al món físic amb una actuació, diguem-ne, a base de persones o automatitzant aquesta acció en el món físic.
Però estava pensant, per exemple, estava pensant transformar dades més que...
Però volia tancar, sí, Marc, l'exemple del Tomàs, molt ràpid. Si nosaltres recollim tota aquesta informació dels trens, imaginem-nos que el canvi d'agulles seria, en base a aquesta informació recollida, jo sóc capaç de canviar les agulles del tren en funció a una sèrie de decisions, o canviar el semàfor, no?, a vermell a verd, el que sigui. No? És a dir, tot el pas d'informació al món digital i tornar al món analògic, no, al nostre món físic.
O crear les ordres de reparació, que per això es muntava aquesta història, dels escanejos.
També, molt bé, molt bé, molt bé. Sí, perdona, Marc, que
no, però en aquest cas, el tema aquest de dades i informació, diguéssim, és una discussió clàssica, però en aquest cas jo crec que el que hi ha darrere són serveis. Tu transformes dades i una xarxa de dades en un conjunt de serveis. Un servei de monitorització de vies, totalment, un servei de control, un servei d'actuació, i al final potser el model interessant
ho,
és...
Ho hem parlat molts cops, sí. Ho heu parlat molts cops aquí a Mossega la Poma. Al final, el servei, la tecnologia passa a ser madura quan deixem de parlar de la tecnologia i comencem a parlar dels serveis. Ho heu repetit molts cops, us he sentit molt dir-ho i ho celebro cada cop que ho sento, perquè al final aquest és el punt al que ha arribat avui a l'IoT. És a dir, moltíssims projectes, moltíssimes empreses, moltíssims serveis dels que estem disfrutant avui en dia constantment estan fent ús de l'IoT, però ningú parla d'IoT mai.
Perquè és backlog, és totalment... jo he dit backlog, és background, o sigui, està al darrere i ningú...
I perquè va sortir per anomenar una cosa que era diferent, però que avui en dia ens sembla supernatural. Avui en dia que tot estigui endollat a internet, no tot, ja sabem, però vull dir, ens sembla molt natural. Per tant, el concepte IoT és que per mi ja no té ni sentit, perquè no està... Perquè si busques un concepte per IoT, has de buscar un concepte per al que està connectat a la xarxa que no és IoT, i no el tenim, perquè això era lo normal. Els ordinadors, els no sé què... Llavors, ara, els catxarros també és lo normal que estiguin connectats.
Val. Ara t'explicaré per què sí té sentit, Raül.
No, sí que té sentit, però vull dir que per entendre'ns, que al final és una cosa que la tenim normalitzada, és el que dius. Ara ja parles del servei fulanito.
Totalment d'acord.
No parles del IoT que fa no sé què.
Nosaltres, quan parlem d'IT, tenim sectors, no? Sector de la salut, informàtica de gestió, telecomunicacions, el que sigui, no? En l'IoT passa exactament el mateix.
Exacte.
De fet, si us interessa el tema, us puc passar una web molt xula interactiva, que és pots, diguem-ne, navegar a través dels sectors de l'IoT. I aquests sí que són coneguts.
Són verticals, són indústries.
Correcte. Per exemple, Smart Cities. Doncs és una indústria de l'IoT.
Sí, sí.
M'enteneu, no? Llavors, aquí, per què té sentit? Pel tema d'estandarditzacions, pel tema legislatiu, etcètera. Vale? Tecnològic també, evidentment, no? És a dir, hi haurà tecnologies que t'apliquen molt bé en un lloc i d'altres que no t'apliquen en un altre. Sí? Bé, torno a Helium. Sí? A Helium. La idea, nosaltres volem connectar aquest món físic, per tant necessitem una xarxa que ens suporti tota aquesta, o diguem-ne, que democratitzi aquesta connectivitat de coses físiques, vale? Que ho faci assequible i que la faci omnipresent a tots els nivells. És a dir, que si jo sóc operador de telefonia mòbil, per mi quina és la xarxa a la que jo vull connectar aquests milions de dispositius que hem de connectar? Evident, no? La que enriqueix el meu negoci. Yeah. No? Després, el primer va ser 3G, després 4G, i ara hi ha 5G. Per exemple, si parlem d'IoT, hi ha una cosa que es diu Narrowband IoT i una altra que es diu LTE... em faig gran, ja se m'obliden les coses. LTE-M, sí? Que són xarxes d'IoT per 5G. Mm. O són xarxes 4G ready per 5G.
I compte que el GPRS encara funciona. El 2G correcte, encara funciona. La meva alarma, si hi ha alguna cosa, saltarà per telèfon i si el telèfon falla, truca per GPRS i va per 2G.
Correcte. El primer projecte que jo vaig muntar de tot això, que ni s'havia acunyat la paraula IoT pràcticament, va ser l'any 2000, i era un projecte que anava per missatges de text i servia per geolocalitzar aquelles grues, aquestes grues tan grans que serveixen per fer cases o blocs de pisos, doncs això es lloga. És a dir, quan tu ets una constructora, llogues una grua d'aquesta per fer un edifici. Se li fa una assegurança i, evidentment, aquesta grua no es pot desplaçar en un altre lloc perquè perd l'assegurança. Necessites una nova assegurança. Llavors, el llogater de les grues vam muntar un projecte amb uns mòdems que no costaven ni 200 euros, de fet, aquest moment eren pessetes, vale? I l'únic que feia aquest dispositiu era cada dia em desperto, miro on sóc i emeto un missatge de text contra una aplicació en PHP2, vale? I registro on està la grua. Vale? Llavors, evidentment, ells tenien un parell de control i deien, ostres, que aquesta grua havia d'estar a Sant Gervasi i està a Poblenou.
Ens ho vas explicar en el podcast del que valga el cometa.
Ho correcte. Va ser el meu primer projecte del tema, no? De M2M, machine to machine, que avui en dia li diem, és una de les branques de l'IoT. Bé, doncs el que dèiem, no? Necessitem una xarxa que democratitzi l'accés a totes aquestes coses, a més de les que ja hi ha.
Llavors, una pregunta, Oriol, perquè... quan estàs parlant de democratització, quins són els requisits que tu associes amb aquesta democratització?
Val. Al final és que, sobretot, que no estigui controlat o que no tinguis dependència d'una tecnologia d'un tercer. És a dir, m'explico. Jo contracto això amb... Ai, que no vull dir marques, però és igual, va. Vodafone. Jo contracto
Garrafone.
Això amb Vodafone. Garrafone.
Garrafone.
Doncs passo a ser... El meu servei passa a ser esclau de Vodafone. No és fàcil. Em direu, no, perquè evidentment una SIM d'aquí és una SIM d'allà.
No.
No. No. Perquè estem parlant d'aprovisionament massiu de dispositius. Val? Estem parlant de que jo he hagut de fer una integració contra les APIs de Vodafone per tal de que els milions de dispositius que jo vull desplegar s'autoregistrin a la xarxa de Vodafone. Si tu em vols fer migrar a Movistar...
Això amb cloud li diem vendor locking, en altres llocs es diu telco locking. Molt bé. És això.
Molt bé.
Tot i que si muntes bé, si l'API, canviar el proveïdor no hauria de ser tanta cosa, però vale.
Bueno.
No, però ja ens entenem. Sí, sí.
Ara t'has de posar una capa teva
entremig.
Has de posar una capa
teva. No és per res... Portem 20 minuts i no hem parlat d'Helium, però seguiu, és molt interessant.
No, però la necessitat d'Helium jo crec que és tan o més interessant que l'Helium.
Sí, sí, perquè lliga amb el que acabarem explicant.
Sí, de fet, segurament, he fet una mica per tolejar-lo, però segurament té més feina tot el tema de negoci,
sí,
canviar d'un proveïdor a un altre, segurament sí que és una feinada de negoci brutal, que tècnicament, si ho tens ben arquitecturat, no n'hi ha per
Raül, i contractes, que... SLAs
clar,
nous...
No, per això, quan tinc negocis, això, Quan tinc negocis, això.
És el que anava a treure.
Sí, sí, em sembla que el l'API ben fet és el que proporcionen ells.
Sí. Realment, el complicat, i aquí us parlo per experiència, no estic teoritzant, és a dir, jo vaig muntar al TADIS una xarxa de 3.000 punts de pantalles en estancs, que controlaven l'atenció en la publicitat dels estancs, bla, bla, bla. Parlo de fa molts anys, això, Llavors, clar, allà era dramàtic. Per què? Tu tens 3.000 SIMs consumint dades, val? Els errors de facturació són dramàtics, perquè estem parlant d'una quantitat de calés molt important, no? A partir d'aquí, sí, és veritat que si tu tens tot el coneixement, pots fer una API prou abstracta per fer intercanvis. Però això normalment és el que aprens quan ja ho has fet. És a dir,
sí, segurament que aquí ja tenim una edat, i ja també ens hem anat donant cops parlant per la vida, i llavors ja venim escaldats.
Fins que no t'hi has trobat, no dius, clar, ho hauria d'haver fet així.
Sí, sí.
Clar, quan ja ho has passat, todo, com era allò, a toro pasado todo el mundo es torero.
Això són cuernos.
Això que li diguin als programadors com el magma.
Què he de dir? Que per l'experiència normalment a la indústria, normalment la gent ja ho vol fer bé, fins i tot aquest gent més júnior ja intueix que s'ha de fer així. El que et dona més el fet de portar anys a la indústria és que quan et ve algú a dir no, ho has de fer malament perquè hem d'anar ràpid, quan ja portes un any és quan tens una mica de callo per dir-li no, perquè si ho fem així, dintre de 6 mesos estaràs aquí cridant.
Això, jo estic en l'estat de veure que ho estic fent malament, no sé com fer-ho,
però
bé,
encara no tens prou cuaje per dir-li algú,
però veig que així, quan alguna cosa
està... Diguéssim, magma, que et falta callo.
Sí, una mica.
Sí. Jo tenia uns socis que deien mejillones. Me falten mejillones. Diu, clar, la Roca, no? La Roca amb el temps va fent... Sí.
En el darrer podcast d'en Seth Godin, que té un podcast que es diu Akimbo, amb K, ell explica com Toyota va agafar i es va convertir en el líder mundial d'automoció. Perquè precisament el que van fer a Toyota va ser introduir un element cultural dintre de l'empresa, i és que autoritzaven i de fet requerien a tot treballador que quan trobava un error o una cosa que es podia millorar en el procés, es parava tot i s'arreglava allò, encara que la producció es parés, que això és en cultura de producció és absolutament inèdit.
T'anava a dir, ha de ser molt japonès.
S'ha de ser molt japonès,
dir, funcioni,
Això s'ha de millorar. I anem a agafar i ara perdem el temps en arreglar-ho, perquè si diem ho arreglarem la propera vegada, a la propera vegada no ho fas mai. És a dir, si trobes una cosa que s'ha de millorar, o ho endreces bé ara, o la propera vegada estaràs massa aliat per endreçar-ho, i al final es van acumulant els problemes.
i les ineficiències.
Bueno, al final no, es perd, no estàs perdent el temps, estàs
invertint. Exacte, el deute tècnic, però amb automoció.
Sí, això anava a dir. Avui en el Montreal, en desenvolupament de software, el que es fa és, quan trobes alguna cosa així, com que has de fer la release, fiques la issue al back, al backlog. La part important no és ficar-lo. La part important és que algú prou sènior es responsabilitzi de prioritzar aquell back als següents sprints.
Correcte. Bueno, bueno, moltes que... tecnologies venen, d'això, de, del que fotia Toyota als anys 70.
Sí, 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 sí. I tant.
Bé, doncs, si us sembla, com que ara ja hem situat l'entorn, no, Tomàs? Sí? Vale? Anem a aterrar una miqueta. Els havíem deixat amb aquests tres senyors l'any 2013 amb aquesta idea utòpica de dir, escolta, anem a muntar una operadora de telecomunicacions mundial, val? Per sobre de les legislacions de països, o cross com legislacions de països, per tal de que realment jo pugui connectar coses a Tòquio igual que les connectaré a Sud-àfrica, no? A partir d'aquí, ells, com us dic, intenten fer-ho per la mateixa via que ho han fet els altres, però no se n'en surten perquè, bueno, hi ha tantes traves legals que, diguem-ne, el mètode tradicional no els hi permet arribar on ells volien. Llavors, el 2017, més o menys, suposo que us sonarà que va haver-hi un document bastant famós del tema de Bitcoin, que era Filecoin, Decentralized Storage Network.
Són els de l'IPFS.
Va ser un d'aquests documents... Sí, exacte. Va ser un d'aquests documents, diguem-ne, més o menys rellevants de la història de les criptos, no? Doncs ells van veure això i van fer cling, van dir, ja ho tenim. Ja sabem com crear una xarxa que... El que ells, diguem-ne, es van adonar és no l'hem de fer nosaltres, la xarxa, l'ha de fer la gent. L'ha de fer la gent i nosaltres el que hem de fer és crear un mecanisme que incentivi que la gent vulgui crear la xarxa. I això és Helium, val? És a dir, un mecanisme per crear la xarxa o perquè la gent creem la xarxa i estiguem incentivats a crear la xarxa perquè aquesta xarxa estigui sempre disponible i que tingui, diguem-ne, uns SLAs, diguem-ne, decents, uns nivells de serveis assumibles per poder-hi fer negoci.
Perquè recordeu el que he dit moltes vegades, que si una cadena, una blockchain, no tens gent que la mina per interès propi, però propi per la recompensa, no perquè hi ha el contingut, tens una base de dades molt lenta. Ja està.
Correcte. Llavors, si em permets, sortint del món de les criptos, però agafant el mateix paradigma, aquí a Catalunya, i alguna vegada també n'heu parlat, tenim Giphy.
Hem tingut la gent de Giphy aquí a Mossega la Poma.
Correcte.
Fa més de 10 anys.
És un exemple molt regit, sobretot al món rural.
Dos primers que van venir.
Sí, sí, un dels primers.
Correcte. Jo ara mateix estic parlant amb vosaltres gràcies a Giphy.net, no? Perquè jo visc en el món rural i tinc un gigabit gràcies a Giphy.net. De fet, el primer taller de routing que es va muntar a Giphy.net me'n vaig anar jo personalment a GURB a ensenyar-los a fer enrutament per USPF. Val? I a muntar BGPs i tota aquesta història perquè ells no s'havien barallat mai amb aquestes històries.
Són pels, llavors, pels que ara mateix no estigueu entenent res, que sou, vamos, que tranquils, que són molts, jo no, si fins fa no sabia el que era un BGP, són protocols, vale? Protocols de comunicació,
sí, igual,
per deixar-ho així.
Per resumir, quan muntes una xarxa, doncs cal enrutar el tràfic de la xarxa. I això és tot un repte quan aquesta xarxa s'està construint constantment.
Permeteu explicar una cosa que abans has parlat del Filecoin i la gràcia del Filecoin, que és el protocol que hi ha darrere, l'Interplanetary File System, que és on es va guardar la web del referèndum. Doncs el que permet és, a través d'una blockchain, crear una xarxa d'intercanvi de serveis transparent, peer-to-peer. I això no es podia fer abans, t'havies de muntar tu la xarxa, però en canvi, és a dir, és una aplicació del blockchain i d'una criptomoneda, generant un mecanisme de consens i un mecanisme d'incentius per qui pugui arbitrar aquest consens per poder intercanviar un servei, que pot ser o el hosting de certs fitxers, o l'intercanvi de capacitat de computació, o, jo què sé, intercanvi de trossos de terreny per plantar patates.
Sí, perquè el que ofereix és el software i l'incentiu perquè la gent col·labori a la xarxa.
Exacte.
Correcte. Bé, llavors, ens trobem en aquesta tessitura, no? És a dir, aquests senyors que volen fer això i un document que els inspira i diuen, vale, ja tengo la idea para que la gente quiera hacer la red. Vale, molt bé. Jo ara feia referència a Giphy.net, perquè Giphy.net, al final, encara uns anys més enrere, diguem-ne, es va trobar en el mateix problema i ho va solucionar diferent perquè no va utilitzar criptos, val? Simplement el que vull dir és que hi ha més gent que ha solucionat problemes similars sense haver de passar per això.
I més mecanismes diferents, sí, sí, totalment d'acord.
Correcte. Per exemple, la xarxa alternativa a Helium seria The Things Network. No sé si la teniu en el mapa.
No.
Val? Val. Però sí que aquí, en aquest punt on estem ara, només amb el que us he explicat, ja podem fer una comparativa molt xula. Val? The Things Network i Helium, a efectes funcionals, són el mateix. El mateix. Helium neix als Estats Units amb mentalitat d'Estats Units, ja hem explicat una mica quin és el context, i The Things Network neix a Holanda amb mentalitat d'Holanda.
Més europea del nord, no?, per entendre's.
Correcte, correcte.
Més vaques.
Correcte. Llavors,
Bueno, i...
The Things Network és més antiga a efectes, diguem-ne, de creació de xarxa. No sé de fundació, però des del moment en què van muntar el primer hotspot, el primer punt d'accés per accedir a la xarxa, fins avui han passat més anys. Just quan començàvem el programa he tingut la curiositat de connectar-me a la web de thingsnetwork.org, que a més té una comunitat molt potent, molt bona i molt activa a Catalunya, que a més està molt vinculada amb Giphy.net. Doncs avui, tots aquests anys després, com a mínim estem parlant de més de 5 anys després, tenen 20.000 punts d'accés a tot el món. Val? 151 països, concretament. Dius, home, sona guai, sona que està bé. Llavors, ara us donaré una dada perquè ho compareu amb Helium. El primer dispositiu que es va connectar de Helium va ser el 2019, o sigui, només fa 3 anys. Fins al 2020 no es va començar a fabricar massivament dispositius o punts d'accés de
que
Helium.
Que són com hotspots, per entendre'ns, Oriol? Ja, doncs ja ho entrarem en detall, si vols dir-ho. Però bé, hotspots potser és un concepte que tenim potser més familiar. Sobretot els que som radioaficionats.
Val, doncs hotspot. Val, doncs parlo de hotspot. És que no sabia quin era el més senzill per transmetre. Bé, en qualsevol cas, avui, entre 2 i 3 anys després, vale, ho he mirat també abans d'entrar al programa, 700.000 punts d'accés a tot el món. No recordo el número de països, perdoneu, m'hauria de tornar a connectar per mirar-ho, però el número, com a mínim a mi, sí, és de vèrtic, no?
Bueno, de fet, és que brutal. No és dintre del món cripto, en aquest projecte no és minoritari. Si mireu el token, el market cap està al voltant del top 50. I correcte. 40, 60,
I una cosa tècnica, Oriol, aquests hotspots es parlen entre ells o passen per internet d'un a l'altre? Perquè això és un tema que, ara, que volia... Sí, acaba, i arribaràs aquí.
Em guardo la resposta perquè vull explicar una petita cosa i vaig a la resposta ràpid. Bàsicament, a la xarxa hi ha 3 elements. Els hotspots, la consola i la cadena de blocs. La consola, què és? És, diguem-ne, la interfície a través de la qual jo registro els dispositius que hi vull connectar a la xarxa, és a dir, tots podem anar allà a donar d'altre els nostres dispositius, no cal que tinguem un hotspot, és a dir, jo què sé, el Marc, no? Diu, jo vull connectar el meu smart meter, el vull connectar a aquesta xarxa. Doncs me'n vaig allà, imaginem que tecnològicament és compatible, i el registro i pam, passes a utilitzar aquella xarxa. Perfecte. Per tant, la consola és l'element que ens permet extreure la informació de la xarxa. Registrar els dispositius i extreure informació de la xarxa. La cadena de blocs, si em permeteu, de moment l'anem a obviar perquè entraríem ja en temes molt propis de cripto. Val? Ara bé, si tornem a com es guanya o com incentiva la xarxa a que la gent vulgui fer xarxa, i així puc contestar el que diu el Tomàs i enteneu una mica la gràcia de tota aquesta pel·lícula. Vale? Al final, la xarxa té 3 jugadors. Vale? Té els validadors, els inversors de Helium i l'empresa que va crear aquesta història que avui en dia ja ha passat en un segon pla, i els data crèdits. Vale? M'explico. Al final, nosaltres què volem? Nosaltres volem incentivar que, per exemple, en Magma i el Raül, que els tinc aquí, vulguin comprar-se un dispositiu que dona cobertura de la xarxa. I no només que el vulguin comprar, sinó que el vulguin tenir engegat. Sí? Llavors, aquest dispositiu, aquest punt d'accés, aquest hotspot, l'únic que necessitarà és un cable de xarxa, sí? I ell ja porta una anteneta. Evidentment, si li canviem l'antena i el posem a la teulada, tindrem més cobertura. Si el deixem a dintre casa, darrere d'una paret, doncs potser no veiem ni el veí. Val? Però Evidentment, si aquest mateix dispositiu l'acosto a la finestra, doncs ja tindrà més cobertura que no pas si està en un raconet de l'habitació envoltat de parets. Val, perquè m'agradaria donar-vos els valors que jo he aconseguit en el meu poble. Explicar-vos les meves recompenses que he tingut en el poble. Molt bé. Llavors, pel sol fet de que jo faci això, encara que no vegi a ningú, jo ja rebo unes recompenses. D'acord? Amb què les rebo? Amb la cripto. Sí? Evidentment, aquestes recompenses, com que jo estic aïllat, és a dir, aquest hotspot està connectat a internet, però, clar, ni té tràfic perquè no se connecta a cap dispositiu, ni veig a cap veí... Sí, estoy en medio del desierto. ¿Vale? Les recompenses seran ínfimes. En la meva experiència, un mes al meu poblet, sense veure res i ningú, en un raconet, val? No ha arribat ni a l'euro.
No paga, diguéssim, el consum elèctric, pràcticament.
El valor d'aquests tokens no val un euro, encara. Vale.
Correcte. Vale?
Ara,
estem parlant de 0,01...
Viu en un lloc on hi hagi molta població. Tinguis la sort d'estar en una ubicació més o menys despejada. I posa una antena guapi.
Va.
Anem a parlar, Oriol Rius. Que jo me quiero comprar un Tesla, tio.
Jo era radio.
Que el Tomàs és aquella persona que se'n va de vacances a la Garrotxa, no s'emporta res perquè vol estar desconnectat, però s'emporta l'antena de radio aficionat.
Que sortiria...
Si aquest home va amb una antena a tot arreu.
I una ràdio, i una bateria. Que sortiria al Consell Comarcal i des d'allà vaig estar parlant amb Alaska. T'imagina, nen. Si pongo un hot pot ahí, se va a cagar l'abuela. Bueno, tira.
Sí. Va, no, t'entenc perfectament, Tomàs. Jo vaig pujar a la John Frown quan tenia 15 anys i l'única cosa que em vaig emportar va ser el walkie-talkie, per poder fer contactes i fer QSOs. O sigui... bé, llavors t'entenc. Dit això, el que interessa és quines altres recompenses hi ha. I aquí ja comença la gràcia divertida, no? La gràcia divertida està en què els hotspots entre ells fan de testimoni de que l'altre està actiu. Per tant, jo, quan vaig acabar de fer aquest experiment...
Encara que no tinguis... Disculpa una cosa, Oriol. O sigui, encara que tu no donguis pas a dispositius IoT, només perquè tu testimonieixis, donis fe notarial...
I aquest està allà.
Aquí cobres pasta, nen. Pasta!
I no menor, Tomàs. Vale?
Però llavors tu pots parlar amb un veí que posa un hotspot i us aneu reconeixent
tots dos i guanyeu quartos, Quan acabi el programa em passes una definició de l'antena, vale? Tu i jo, Oriol Rius.
Sí, jo són 800 MHz, vale? vaig comprar una antena de 7 dB o entre 7 i 9 dB.
Estem parlant de freqüències, vale? On les antenes són petites, en realitat, no? Que...
Metro 20, una cosa així.
Pots fer una directiva de diversos elements, no? Si tot.
Ja, però la gràcia aquí és tenir una colineal.
Una omnidireccional, sí, correcte.
Correcte, una omni, vale? Llavors, vaig posar l'omni a la meva torre d'antenes, que no vaig desmuntar mai quan vaig deixar de ser radioaficionat, vale?
I que per primer cop a la teva vida, en lloc de gastar pasta, t'ha donat diners.
I aquesta, per això et vaig contactar, Tomàs, perquè vaig dir, tinc moltes ganes d'explicar-los.
No, jo ja tinc... A veure, Oriol, quan tu em vas contactar, jo vaig anar corrent a Berlín i ja tinc el màstil. ¿Entiendes? Yo ya tengo el màster.
Me falta
l'antena.
Vale. Llavors, només en dues setmanetes ja he fet 50 euros.
Oh, Déu-n'hi-do. Què dices? Que jo em pago aquí 4 equips i, vale. i em compro la roda del Tesla.
I això... Compte, que això és minat i això tributa.
Sí.
Vull dir, compte amb el que seguiu parlant, si després ho vols declarar. Jo no dic el que heu de fer, jo només us recordo la llei.
Però això és públic. Això és públic, clar. És a dir, us en podeu anar. Ara, com que no estem en un programa, diguem-ne, sí, està sortint per Twitch, però no em puc posar a compartir pantalla i tal. Si voleu, després us puc passar links on podeu veure el meu hotspot. És a dir, no cal que em creieu. Podeu veure els meus números com van increixendo. Val? Llavors, i no només això, podeu veure de qui faig testimoni. Val? I amb qui, i quan he guanyat pel fet de fer de testimoni
a veure,
de...
Després, ara, sí, a veure si rascam i ens trobem a la iaia, a la tieta, al tiet.
No.
Ara estic fent broma,
però és una reflexió xula, perquè em permet explicar-vos que tot això està organitzat amb cel·les. Llavors, no et paguen el mateix perquè jo faci de testimoni d'algú que està a la meva cel·la que faci de testimoni d'algú que està a la cel·la del
tio. Això és boníssim, tio. Això m'està posant dentetes...
Però espereu, o sigui, està superxulo, perquè, repeteixo, no sé si us deu... ja sé que, per exemple, l'altre dia el Marc parlava que ell està programant ara en Python, no? El Python té les PEP, que són les discussions obertes per prendre decisions estratègiques sobre el futur de cap on ha d'anar Python. Sí? Aquí tenim les HIP, val? Que són les discussions obertes sobre el futur de la xarxa de Helium. I qualsevol persona que té HNTs té dret a discutir en les HIP. Val? I són decisions estratègiques. Llavors, per què això que dic és important? Això és important perquè les recompenses d'això que jo estic dient ara variaran en el temps. En funció de què? En funció de l'evolució de la xarxa.
És a dir, de l'evolució de l'utilitat d'aquesta xarxa.
Correcte. Jo el que vull és, en un inici, diguem-ne, recompensar la creació de la xarxa, però després ja no vull recompensar igual això, perquè ja la tinc feta. El que vull és recompensar que hi hagi tràfic a la xarxa.
I després pots arribar a potenciar determinats serveis, pel que sigui, perquè siguin més de col·laboratius o més socials o el que vulguis.
El xulo d'això... Sí, acaba, acaba. Un exemple de servei, Tomàs. Als Estats Units ja hi ha empreses com Nike, com es diu aquesta gent que fan pneumàtics, que no es diu Pirelli?
Goodyear,
etc, que ja estan usant la xarxa de Helium per serveis professionals de tracking de
Helium. Sí, el que estàs dient que amb els incentius en el minat articuleu la governança de la comunitat.
Correcte.
Determineu quins són els incentius.
Quina cripto
és la millor manera de, és la millor manera de
sí, no, i a sobre, diguéssim, que es busca la rentabilitat i el sentit, no? I s'influeixen les decisions.
Correcte.
Quina cripto es fa servir a...
Si la busques és Akenate.
Ah, vale.
Si la busques a CoinMarketCap, busca Akenate i et sortirà ràpid.
Aquest matí estava a 23. Ha arribat a tenir pics de $45. Bueno, com sempre, com molt bé expliqueu vosaltres, quan parleu de criptos, hi ha un efecte arrossegament, no?, de les altcoins amb Bitcoin, no? Això també es compleix aquí. Ara, és bastant...
independent.
O sigui, jo sóc molt believer de HNT, perquè vosaltres ho heu dit molts cops, no? És a dir, en la mesura que les criptos es comencin a aplicar coses que tenen sentit, i un dia parlàveu de les DAOs, per exemple, no? Doncs, clar, jo, quan vaig veure això, vaig dir, ostres, és que és una llàstima, perquè és un model molt complex, és a dir, realment has de tenir un background important per entendre com funciona tot el joc, però hi veig una aplicació de la qual es pot beneficiar i ja s'està beneficiant moltíssima gent.
Penseu que perdona un moment, és complex per muntar-lo, però un cop muntat no és complex per consumir-lo.
Correcte.
No, i a més,
això és molt important.
Sí, sí, i a més Oriol, un altre tema. Per tant, jo tinc un hobby car, perquè els hobbies electrònics
són cars.
I si trobo la forma de financiar-lo utilitzant els materials que faig servir pel meu propi hobby, ja te cagues. Vull dir, molt bé, gràcies per haver pensat en mi.
Si veieu una antena de 25 metres que apareix a Sant Andreu, ara ja no serà Andreu, però no diré on vius, és igual.
No, ja no estic a Sant Andreu. De totes maneres, l'antena no serà... El bo és que no necessito una antena de 25 metres. Amb una antena molt més petita de les que utilitzem a ràdio, perquè a ràdio estem parlant de, jo què sé, 160 metres, 80 metres, 40 metres són freqüències habituals, i estem parlant de res.
Sí, sí. Mira, jo, per exemple, jo visc a Torrelavit, està a costat de Sant Sadurní d'Anoia, perquè us situeu, val? Jo ara mateix estic fent de testimoni de gent que està a Terrassa, val? Amb aquesta antena.
Perdona,
que us he dit
abans. Ese de Terrassa és mío, que jo estic al costat.
Perdona un moment, Oriol. Entenc que amb aquestes antenes i amb aquest servei que valides nodes, aquestes no serveixen perquè la gent es connecti, oi? És una xarxa paral·lela.
Sí que es connecta.
És dual. Molt bé.
Sí,
però no serà la mateixa freqüència de...
Sí? El minat i el hotspot és el mateix. Per això necessitem els validators, Raül. Els validators serien gent que són com stakeholders de la xarxa, val? Per exemple, si tu vols ser validator de HNTs, has de comprar com a mínim i com a màxim 10.000 HNTs. Val? Per tant, la inversió no és menor.
Sí, no. Estava pensant més a nivell de, no de tant de cripto, sinó de ràdio, perquè al final, vale, si tu estàs amb aquella antena validant gent que està a Terrassa, vol dir que no és la wifi estàndard.
No és la wifi. Això es fa amb una tecnologia que es diu LoRaWAN.
Per això dic, però aquesta no és la mateixa que pot servir després un mòbil per connectar-se a la xarxa.
No, no és igual.
Per això deia
no.
Que són com dos xarxes separades,
sí.
No?
Sí. Deixa'm explicar això, perquè és, ha estat un punt molt xulo. Raül, gràcies per fer-ho també, perquè si no se m'hagués oblidat. Aquesta gent van començar, com he explicat abans, amb la idea d'Internet of Things, d'Internet de les coses, i llavors, de les moltíssimes tecnologies de comunicació d'Internet de les coses, des de les convencionals que coneixem tots fins a les específiques d'Internet de les coses, van escollir LoRaWAN. Val? Igual que és la mateixa tecnologia que utilitza la gent de Things Network, que explicava abans. És una tecnologia lliure que tots podem utilitzar per interconnectar coses i muntar les nostres xarxes d'Internet de les coses. Perfecte. Ara bé, aquesta gent van dir, ostres, és que si jo munto tot aquest tinglado per Internet de les coses i munto tot aquest tinglado amb LoRaWAN, per què no ho munto en 5G també? I als Estats Units ja estan desplegant la xarxa 5G.
Vale.
Val? I clar, aquest és un misunderstanding que donaria per un altre programa i per tant no vull entrar-hi molt si no us importa, vale?
Perquè us perdona, parlem de 5G de telefonia mòbil o de 5 GHz de wifi?
No, parlem de 5G de telefonia mòbil, però aquest és el misunderstanding, Raül. 5G no és una tecnologia només de telefonia mòbil. 5G el que pretén és unificar totes les tecnologies de comunicació dels dispositius mòbils. És a dir, el que pretén és que tots els portàtils només tinguin 5G, que tots els iPads només tinguin 5G, etcètera.
Sí, sí, el que veus que avui en dia, com que a les dues coses li diuen 5G, hi ha molta gent que quan li venen a casa a muntar el router i li diuen, tens la 5G, es pensen que el seu telèfon de 5G es connectarà per allà. I lien a la gent, perquè no, mateix els 5 GHz no de la Wi-Fi AC...
Una cosa és la cinquena generació i l'altra són els 5 GHz.
Exacte, i ja són els GHz, per això preguntava. Vale.
Llavors, la cinquena generació no és una tecnologia mòbil, sinó que és una tecnologia de comunicació. Es fa servir per satèl·lits, es fa servir per telefonia mòbil i es pretén, el seu aim, la seva idea, és que s'utilitzi per tot i que desapareguin les Wi-Fis.
Tot i ja estan parlant de 6G.
Després passarà el que tingui que passar. Però el que és important aquí és que per disseny tu tens el 5G públic i tens el 5G privat. I entre el 5G privat i el 5G públic hi ha roaming. I això és molt important, això que acabo de dir. És a dir, jo puc estar fent una trucada amb el meu 5G privat a dintre de casa meva, sortir caminant cap al carrer i començar a fer roaming amb Vodafone, que dèiem abans, amb Garrafon, que deia el Marc. D'acord? Llavors, això és molt potent, perquè a més, tots les dades que es moguin a través del meu hotspot 5G de Helium estaré beneficiant no el Garrafón, sinó el meu veí Tomàs, que té la seva antena de 5G.
Exacte. El teu telèfon s'estarà connectant allà o el teu portal s'estarà connectant a l'antena del Tomàs i no per la seva Vodafone.
D'aquí aquesta visió que jo tenia amb el tema de Helium, no? Que es complirà o no es complirà, no? Però com a mínim, com a somiador que sóc, vaig dir, ostres...
Tot i que al final hi ha d'haver algun bridge, vull dir, a algun punt s'han de connectar a la xarxa, però que llavors ja pot anar per un proveïdor.
Avui, als Estats Units, ja hi ha tres operadors de 5G que fan roaming amb la 5G.
Per tant, hi ha un bridge allà muntat. Dóna-li d'un lloc. Vale,
okay. Que és l'entrada d'internet, l'entrada de l'internet que la gent entén per internet de la xarxa.
Sí, i això, perdoneu, el primer hotspot 5G que es va muntar a Helium era el setembre. I avui ja n'hi ha 3 d'operadors amb roaming.
Amb el que costa muntar això, que això es diu molt, ràpid, però la infraestructura és molt car.
No tens que anar a muntar torres, sinó que la gent se les fot elles.
Correcte, perquè aquest és, diguem-ne...
I no hi ha un titular. Digues. Que això és el més... Jo crec que aquí la clau, perdoneu, la clau és que el titular ets tu. Bueno, tu i la gent. És a dir, no és una empresa.
Correcte.
I això dona moltes armes a moltes coses, vull dir, és brutal. Si tu penses bé, és una passada.
Però amb això també tens un lock de connexions en algun lloc, centralitzat? Sí.
Com tot hotspot que s'expressia, has de tenir un lock.
I a més és públic perquè està minat. Està en una blockchain. Val? És a dir, que tu pots veure, com jo deia abans, totes les transaccions que ha fet el meu hotspot són públiques i tu les pots anar a contestar i pots saber quines recompenses jo he tingut pel fet de fer què. Si estic certificant una presència, si estic minant algun bloc, val? Estigui fent el que estigui fent, tinc una recompensa i evidentment, com el Raül ens recorda molt sovint, no? És que és pública, és que està la blockchain és pública. De fet, un dels professors que tinc en el màster, bueno, no sé si alguns ho sabeu, però soc director d'un màster d'Internet de les Coses i tinc un francès com a professor que es diu Paul Pinault. Si us interessa el tema de la Helium, és un màquina. Ell ha muntat un ordinador amb un clon, amb una còpia, que s'actualitza pràcticament, em sembla que va dir 5 segons de retard, té una còpia de tota la blockchain d'HNT, amb un delay de 5 segons. Bàsicament, per què? I aquí, hi ha molts models de negoci que no em donen per un programa de mossega, sinó que em donen per 10, i no us vull marejar perquè segurament a molta gent no li interessa. Però en Tomàs o... Si voleu, hi ha moltes més formes de fer diners a part de posar el hotspot. Abans parlava dels validators, que seria una forma de posar diners, diguem-ne, més a l'engròs, no? En volums de diners més grans. Ara estic parlant ja d'un altre nivell completament diferent. Però
quan dius que per validar necessiten més diners, que és com Proof of Stake?
Sí, és una xarxa basada en Proof of Stake i, de fet, la base es diu Proof of Coverage, que és una evolució del concepte de Proof of Stake. Mm-hmm. Val?
En el fons és una mica el concepte dels masternodes, pel que expliques. Que tu has d'agafar, realment, et demanen que compris certa quantitat fixa dels tokens o de les monedes d'aquella blockchain, però és una forma de demanar compromís que les compris i no les toquis. Les compres, les envies, les bloqueges i això dels masternodes fa anys que existeixen, moltes cadenes. No és exactament com el té muntat Helium, però pel que expliques és molt així. I llavors, tu ets un dels nodes que valida les transaccions. Tu tens tota la cadena i tu ets un dels nodes que validen la transacció i que fan tot el governance de lo que és la cadena, de lo que és el minat i les recompenses i tot, i les transaccions. Això, normalment es fa perquè així, suposo que en aquest cas és el d'Helium, no tots els punts del final han de tenir tota la cadena. En aquest cas, llavors, sí, perquè si no hauries de tenir el catxarret que munta el Tomàs, hauria de ser un catxarrot, perquè hauria de tenir tota la cadena, arriba al consens amb tots els nodes, i a part que seria també un cristo important. Mm. Llavors, si això ho redueixes a una segona capa de masternodes, que també té els seus detractors, perquè precisament treus la cadena dels nodes i, per tant, ja no està tan distribuït, tot té pros i contres, ja ho sabem.
Però tothom ho pot fer.
Exacte, sí, bueno, no, tothom no, només qui tingui diners per muntar-lo. Per això dic que també té els seus detractors.
N'hi ha 3.650 validators a tot el món avui.
Sí, 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 i que quan una cadena no està molt estesa, econòmicament no és tanta inversió, però intentar muntar ara un masternode de... jo què sé, de Dash.
Raül, però igual...
un masternode de Dash pot costar com un edifici de pisos.
Raül, igual, això no està a la base. Qualsevol individual...
en aquest cas et pots entrar en un pool.
Sí, no, exacte.
No, per un masternode no. Bueno, hi ha alguns que ho tenen, però això és una mica perillós, perquè realment el masternode no el tens tu, li estàs donant les teves coins o això a un tercer, que és qui munta el masternode, compta amb aquestes coses. No dic que no siguin legítimes, dic que compta amb això. Perquè llavors no és el teu wallet. Llavors, tu el masternode el munten amb el teu wallet. Això és important.
El meu profe no vol ser validator. El que vol ell és donar serveis, una API, perquè ens entenguem, d'accés a les dades que té la blockchain.
Un block explorer.
Què dius? No estan un block explorer, correcte. Què li passa? Que l'API de Helium va saturada. Llavors, tu vols muntar certs serveis d'informació que hi ha allà, que és superimportant, interessant, i no pots perquè va saturada. L'accounting que et donen de queries per dia no et dona per fer res. Llavors, per exemple, per què és interessant això? Doncs quan el Tomàs... jo no tinc un node de Helium, jo tinc diversos nodes de Helium a diferents llocs. Llavors, la gràcia, i no parlava abans de les recompenses dels diversos, parlava del primer que he muntat. La resta estan en camino. ¿Vale? La idea és, hi ha gent, per exemple, un rus, imaginem-nos que el Magma diu, ostres, és que jo tinc un sou de júnior i jo no tinc $400 per comprar-me un hotspot, no? O per jugar. Doncs et puc presentar un rus que te'l comprarà i te'l regalarà. Ja té, Magma, munta aquest hotspot de Helium gratis a casa teva. A canvi de què?
No diguis que és un programa que poden escoltar-lo menors.
El 50%, dels beneficis dels HNTs...
No és tot,
Però espera't, que no ha acabat aquí la cosa. Llavors ell què ha fet a sobre?
És el de l'armadura de fusta. Financers.
A sobre ha muntat serveis financers, Marc, que això no és menor. El tio et diu, vols un préstam? Vale, jo et faig un préstam. Vale? I la teva forma de pagar-lo serà, fins que no hagis pagat el préstam,
amb el teu nodo.
El 90% dels HNTs del teu nodo. Em segueixes? Llavors, aquest tio té no sé quants milers de hotspots per tot el món. Llavors, què li fa falta a aquest senyor?
Serveis.
Un sistema de monitorització dels seus hotspots. Clar, llavors, Què estan començant a néixer? Negocis, com estava explicant abans, com el que està fent el meu profe, que són sobre la mateixa explotació de la xarxa, necessito agents intermitjos que m'ajudin a monitoritzar els meus hotspots, de no sé què.
Has de tenir una rèplica de la xarxa que no pateixi, diguéssim, la regulació de la mecànica estàndard per donar altres serveis. Sí, sí.
O sigui, el que esteu és que és
una RIT rèplica, diguéssim, no transaccional.
O sigui, el que esteu muntant és un operador de telecomunicacions, però descentralitzat i democratitzat.
Una fe de rates, que m'he tirat molt de la moto, és que la mirada per curiositat. Un Masternode de Dash costa 120.000 euros, no un bloc de pisos. Però vaja, són 120.000 euros.
Bueno, però potser un apartament que
sí.
Ja...
Sí, però per exemple, Raül, et pot semblar molt el número de xinetes que deia abans, però al final estem parlant d'aproximadament 200.000 euros, val? I dius, bueno, però això no tothom té 200.000 euros. Pensa que jo vaig estar discutint amb un mecenes la possibilitat de fer-nos validators.
Sí, sí, però
ja m'està fent números.
Però el tema d'això és... Ja...
Era, em compro una casa amb aquests diners que tinc aquí immobilitzats o em faig validator.
Sí, sí, però
o
tu ara
és un risc diferent.
Xarxa...
És un risc... O tens un patrimoni o tens una inversió amb un risc determinat...
Sí, però precisament aquesta discussió la tenia... Però aquesta discussió la tenia perquè avui costa 200.000, però estan pensant que si aquesta xarxa va més, dintre de dos anys potser val 2 milions. Per això vull dir que aquest concepte, els detractors que tenen, jo no dic que ho sigui ni que ni a favor ni en contra, jo només... Els detractors que tenen sí, això sí, és sí. Que si la cosa va bé, de cop i volta els masternodes són només per rics o per la gent que va entrar al començament i que s'ha fet rica amb un masternode.
Com a Ethereum, que el que critiquen és que el Vitalik ara vol muntar Proof of Stake, quan ell va preminar, ell i els seus amics van preminar abans de llançar la xarxa. I ara...
Ja, però això és diferent, perquè això és qui l'ha muntat. O sigui, aquí podien discutir que, ostres, són guanyats, ho han muntat ells. Al final, clar, havia d'estar allà en aquell moment.
Jo us exacte. Exacte.
Bueno, mira, i que, diguem, per mi és una recompensa legítima haver creat això.
Sí, sí.
La tribu?
Hem d'anar acabant, ¿vale? Perquè tenim més temes i anem tard, com sempre, habitualment en aquest programa, portem una hora. Jo, Oriol, no sé, per sumaritzar o destacar una mica aquelles coses interessants de futur immediat que valgui la pena destacar, i tanquem el capítol de Helium.
No, simplement és dir-vos que us convido a anar a YouTube a buscar què és Helium, vale? Mirar-vos un vídeo de 5 o 10 minuts que us explicarà els conceptes millor que jo 10.000 vegades, val? Perquè al final he anat recopilant 4 coses que tinc que he contrastat per no fotre molt gran la pota, vale? I al final us convido, doncs, als que sobretot els escèptics de les criptos, doncs estudiar això com a cas d'ús de les criptos que va més enllà de l'especulació, sinó que el que està buscant és realment cobrir una necessitat o, si vols, solucionar un problema global que fins avui la legislació no està permetent solucionar a les empreses.
Sí, és que, de fet, la gent que critica cripto o el que sigui per l'especulació, sempre els recordo que amb el preu del blat també s'especula i no per això el menjar pa és dolent. Vull dir, una cosa és el fet... O sigui, el fet d'especular amb el que sigui, t'especula amb l'aigua. I beure aigua no és dolent, oi? Ningú, jo què sé, no. Ningú... Però una cosa és especular amb qualsevol cosa i l'altra és la matèria o el servei o l'actiu amb el que s'està especulant.
No, però,
si ara comentava això,
si
em permet,
Raül,
si van a la web...
De vegades els NFTs, de vegades, diguem, és més fàcil atacar-los en aquest sentit, no? Perquè és... molts dels usos que se'ls dona
són especulatius,
són qüestionables.
Clar, sí, sí. Bueno,
exacte, són purament
recordem
especulatius.
Recordem el fòrum filatèlico.
Però no pas...
Correcte,
però compte
bé,
que no tots. És que, clar, la cosa
però
no
que
fa...
És el mateix, però que és com el món de l'art. Al món de l'art hi ha molta gent que compra art perquè li agrada i hi ha molta gent que compra l'art simplement com a inversió per especular. L'art tradicional, vull dir.
Hi ha enormes magatzems en aeroports de Suïssa que tenen art emmagatzemat i que aquest art va canviant d'amos... i no es mou d'allà d'aquelles caixes
no
d'emmagatzament.
Clar, per això dic que al final...
I això
no vol dir que l'art en si sigui dolent ni moltíssim menys, però que cadascú compra les coses amb l'objectiu que les compra.
El que sí que és interessant d'Helium és que l'Oriol estigui tan entusiasmat amb això. Això
sí, home,
dona una senyal molt interessant.
Dona una senyal potent de...
Que sigui l'Oriol el que sigui tan interessat en això. I a més és interessant,
sí,
perquè
és molt potent,
és un cripto que té una aplicació, que té un servei real.
Sí, i l'Oriol, a veure, que no, és, que no té cap... jo entenc que no tens cap bola de vidre que vegis el futur, però entens,
no, puc entens
nus i veus que darrere no hi ha un...
Correcte.
En principi, no hi ha fum.
I és el que volia compartir,
Tomàs. Molt interessant. I no estem en un escenari 100% especulatiu. Òbviament hi haurà gent que voldrà treure el seu rendiment, no dic que no, però no és un escenari, diguéssim, pur especulatiu.
Sí. Vull posar una última dada per tancar, perquè veieu que no sóc l'únic believer d'això, val? L'empresa que va fundar això, o que ja van muntar aquests tres nois al seu dia, es deia Helium Inc., no? Fa unes tres setmanes la van canviar de nom i tota la propietat intel·lectual, codi font, absolutament tot, van fer una donació a Helium Foundation. I Helium Inc. ha passat a ser Nova Labs. Nova Labs es dedicarà a fer una explotació d'un concepte que no he tingut temps d'explicar gaire, que era el concepte de les consoles, etc. Vale? Ja ho tocarem si un dia us interessa o en privat. Però el que vull dir, i això és molt important, és que els believers que ha tingut aquesta empresa en aquestes últimes tres setmanes és un fons d'inversió que hi ha posat 200 milions de dòlars en unes sèries D. Entre ells hi ha Google, entre ells hi ha Vodafone, entre ells hi ha Virgin, entre ells... Vale? És a dir...
Intel·ligent per part d'aquestes telcos que, de fet, reben la pupeta d'iniciatives com aquestes, que diguin, hòstia, em fotrà tant de mal això que més val que inverteixi. És que és molt bo, Oriol.
Per sí, això sí. Tot el rato parlava de Vodafone, no? Perquè ells per davant van venent al màrqueting del que tots coneixem, però per darrere saben que aquest model de negoci és caduc i que està en plena redefinició com tantes
altres
coses que ho ha explicat aquí.
Com els bancs i les entitats financeres que a través dels mitjans de comunicació estan tot el dia criticant els criptos de per se tecnològicament i per darrere estan comprant i se sap.
Correcte, Raül.
O sigui que tenen més jeta que esquena. És que...
Precisament per aquest exemple. I ja està, simplement això volia dir.
Vale, doncs, escolta, Muriel, moltes gràcies. Primera perquè s'ha defensat davant nostre com un torero, que això no passa cada dos per tres.
Per això l'he fotut a canya, perquè jo sé que a l'Oriol si li preguntes així amb mala llet, ell encara dona més xitxa.
Li va que li tiris el drive perquè té un revés que remata molt bé, Marc. Tu estaràs content.
Els dos som de temps, Marc.
Ell va a la volea directament.
Molt bé. Doncs si us sembla, fem un descans un moment i anem a la part de contacte i si ens dona temps analitzem la segona part, la pregunta que arrosseguem de fa dos programes del Raül.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
Molt bé, doncs de la part de contacte res, destacar una cosa que m'ha fet molta gràcia i és que... el darrer mecenes que quedava a Patreon ha marxat. Vale? Vull dir que ens quedava aquest residu. De fet, com has de pagar per tenir, diguéssim, la compta activa com a mecenes, com a creador a Patreon, vale? No se sortia a compte, pagàvem més nosaltres que el que rebíem del mecenes. Vale? Però mira, estava allà i em sabia greu dir-li, mira, marxa. Doncs ha marxat.
Així que vas decidir enviar-li a casa un grupet de gent molt simpàtica que li expliqués ràpidament i amb
dibuixets
com havia de canviar de servei, no?
Bueno, ha marxat. El bo del cas és que va marxar de Patreon, però ha vingut a l'aixeta. Molt
era
bé.
Part de l'amenaça.
Sí, i des d'aquí una abraçada, perquè a més és un amic conegut de vosaltres, de més d'un de vosaltres segur. Jo el conec des del primer moment que vaig tenir un Mac, que vol dir que va ser el primer de moment de pensar en crear Mossega la Poma, que és l'Oriol Ferrer, una persona que sobre SEO sap moltíssim, un referent, el trobareu a Twitter, a la seva newsletter, seguiu-lo, és un a més és molt bona persona, vull dir que ho té tot. Vale? Oriol, gràcies per haver deixat de costar-nos diners i per fi donar-nos diners. Vale?
És el primer oient de la història que et costa diners.
No li havia dit res, això és secret i ara ho sabrà quan si escolta el programa. I vinga, va, que us vaig dir el nom de les noies que són mecenes de Mossega la Poma. Tenim uns 90... A veure, va canviant, perquè hi ha gent que deixa de ser mecenes un mes, hi ha gent que es fa nova, vale? O sigui que no és que qui es faci mecenes sigui per tota la vida, perquè això no és un matrimoni, no és ni una aventura d'una nit en un motel, però en tot cas hi ha gent que...
Per tota la vida són les hipoteques, no els matrimonis, eh?
Bé, ni això, Raül, si tu saps fer bé i tens una antena potent i un hotspot, igual hasta no tens hipoteca, eh? Bueno, total. No, ara fora conyes, perquè jo crec que ja feia temps que li donava voltes i no sabia com... O sigui, nosaltres som un programa molt, molt de tios. Què voleu que us digui? És que és així. Vale? I a vegades, sense adonar-nos, perquè tenim el llenguatge que tenim amb els nostres col·legues, que és la gràcia del programa, diem alguna baixanada que si tu escoltes des de fora penses, però aquests de què van? Vale? I amb tot i això...
I no una ni dues.
No una ni dues, no. I no et dones compte perquè estàs en directe i no ho fas... A veure, mai que hem dit una baixanada d'aquestes ha sigut, ja ho dic jo per endavant, amb mala llet, però s'escapen i bueno, cal ser conscients. Bueno, amb tot.
Senyor jutge, jo no volia.
No. Bueno, dit això... Amb tot i això, hi ha un grupet d'irreductibles dones que ens donen suport. I jo crec que mereix un aplaudiment i un reconeixement bestial, però bestial, bestial, bestial.
Quin peloteo, quin peloteo.
No, però és veritat, ja faria escrit en voltes. Vinga, va, vaig a dir els noms de les persones i moltes d'aquestes, bueno, alguna d'aquestes fins i tot, com l'Oriol, ve al programa i col·labora. O sigui que a sobre té doble mèrit. Vale? Una abraçada molt forta i un reconeixement especial a Lídia Mas, Gemma Butxaca, a la Clara, a l'Anna Campmany, a la Marta Vinyes i a la Berta Davant, que a més és col·laboradora del programa. Vale? Noies, per 10, per 20, per 100, per infinit, l'agraïment. Vale? Molt bé. Oh, és que feia dies que portava així en el cor i no podia expressar-ho i ara...
Ja t'ho has tret, ja t'ho has tret, home.
No, i de fet que em feia molta il·lusió poder-ho fer. Notícia molt ràpida, segona part, i anem per feina, perquè l'arrossegàvem de la setmana passada i bueno, té moltes arestes i bueno, la introduïm avui, segur que en continuarem parlant si hi ha novetats. És una notícia que vas tu compartir, Raül, en el grup intern de gestió de Mossega la Poma, que era d'Arts Tècnica, la tindreu enllaçada a les notes del programa, que diu que Apple estudia crear la seva pròpia infraestructura financera...
No, si no recordo malament, que es comença a filtrar que la té creada.
O que ja la té creada, eh? Infraestructura financera per què? Per fer pagaments i préstecs. Són els dos.
Sí.
És loans and payments, segons el que diu Arts Tècnica. Explica.
Sí, bàsicament, bueno, és el que hem parlat a vegades de la revolució de les fintech i del que se'n diu el mundillo de l'embedded finance, que seria finances empotrades, però és que em sona tan malament en català o en castellà que li dic sempre en anglès. Que és, pues això, que és empotrar o envadir finances en llocs on tradicionalment no hi eren, perquè el món de les finances sempre ha sigut com molt estanc, molt a l'oceu. Llavors, ja fa temps que es parla, de català, les Big Tech, totes li estan donant voltes perquè aquí tenen on rascar. De fet, ja van entrar amb Apple Pay i Google Pay i Samsung Pay i tot això amb les targetes, amb els pagaments, que aquí ja treuen alguna picossada, però al final hi ha molts diners a fer aquí i avui en dia, tal com està l'ecosistema i totes les empreses que hi ha i els possibles partners, és bastant fàcil, entre cometes, per l'envergadura que té. Llavors, el que deia a l'article és que s'ha filtrat que Apple, el que està pensant muntar, com a mínim en fase 1, és muntar el tema de pagaments, que això ja té el tema de pagaments per Apple Pay, però entenc que vol ser entitat certificadora de pagaments per darrere,
per entendre'ns,
que aquí hi ha molta pasta.
I molta responsabilitat, i d'un negoci que no és típic d'Apple. Això vol dir que es converteix en una mena com de Visa?
Sí,
o Mastercard.
Sí, en aquesta part de negoci.
Mastercard i Apple Pay, no? Seria la...
Sí, n'hi ha més, eh? Però sí, sí, o sigui, d'enrutadors d'aquests per darrere n'hi ha més. De fet, també hi ha fintechs d'aquestes més grans que també fan per darrere, eh? També un Wise també fa aquestes coses. Però sí, és fer enrutament de pagaments per darrere, que aquí hi ha molta pasta transparent, que és un món que si no estàs una mica ficat no sap ni que existeix. També parlava molt de risk management i de risk assessment, perquè i que en un principi és per... això en el fons és el que avalua quan algú demana un crèdit, si li pot donar o no i en quines condicions. D'acord? Estan muntant, deia l'article, que s'afirma que estan muntant...
Té molt... Aquí hi ha molta regulació al darrere, molt complexa, eh? Molt
sí,
compliance.
Sí, sí, no, i tant. I hi ha temes del que es diu el New York Customer, l'antimony laundering, sí, hi ha moltes coses, ¿vale? Perquè el món financer està molt regulat. Però al final el que es deia és que volíem muntar tot això i començar a oferir préstecs via un tercer, però a ningú se li escapa que si la cosa no ha canviat, Apple és l'empresa que té més cash al món. Cash vol dir que tens diners al banc, que no estàs fent res. Per tant, si munten tot aquest tema de... però això, tot el risk assessment, tenen un temps provant-lo i validant que funcioni bé fent servir un partner per fer a tot el que és els préstecs i hipoteques o el que facin.
Bueno, i les logístiques i regulacions locals i tot això que es necessiti fer.
Sí, però això poden anar així, però això ho munten país per país. Però un cop tinguin tot això fet, tot el tema del pagament, dels rails per darrere, més tot el tema del risk assessment pels crèdits, clar, si de cop i volta llavors Apple pot fer coses amb els seus diners, o sigui, té una morterada de diners al banc preparades per poder fer préstecs i guanyar diners amb ells, que és al·lucinant.
Perdona, Raül, una morterada de diners al teu banc. No?
Com al teu banc.
Clar, perquè si ell ja no té diners a un banc, té diners al seu banc, no? Perquè ell pot guardar-se els seus propis diners.
Però per fer això hauria d'aplicar una llicència bancària. I crec que l'article no parlava d'això, però que també té tot el sentit que s'ho estiguin plantejant, eh? Però llavors ja hauria d'aplicar llicència bancària doncs, als Estats Units, una a Europa, una UK, i això ja hauria... O fer allò que li diuen, no li diuen transportar o migrar, no sé, és molt, molt, molt complex, eh? Jo sé lo justet. Però sí, per guardar-te els teus diners, o com a mínim hauria de ser una EMI, una Electronic Money Institution, i llavors ser la custòdia dels diners, però llavors igualment els acabes de custodiar en un banc. Però bueno, i has de tenir unes assegurances a sobre, és un tema complex, però sí, ho podria plantejar. El que passa és que no sé si li interessaria, perquè llavors, jo crec que llavors Apple tindria molt risc, perquè seria un Juan Palomo tan gran que segurament a nivell empresarial tindria un risc brutal ser el seu propi banc. Però no ser-ho i començar a fer servir, ja dic, un cop tinguin molt validat tot el que és el sistema del risk assessment i el tinguin molt al món real, començar això a poc, anar allò que es diuen de moure els diners, és que Apple té una... Apple, ja et dic, ara no me'n recordo, però fa uns anys parlàvem que tenia una... la quantitat de diners que tenia en cash, comparat amb les altres big, perquè Apple al final és semblant a les altres 4 o 5 big tech que hi ha. I el que li diferenciava molt és que tenia els diners contantes i sonantes, perquè Apple els fa de vendre catxarros, per tant la gent va i li paga.
Clar, hi ha 3 o 4 empreses, diguéssim, que podrien fer aquest salt. Google és una d'elles, Apple és l'altra, no? I en canvi, fa temps que parlem de que vagin adquirint, no dic que siguin bancs tradicionals, dic que vagin adquirint capacitats financeres, que és el que estem parlant avui, I sembla com si cap d'elles acabés de dir, jo vaig a la primera, vale? jo em tiro...
Sí, perquè amb Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay no hi pensem, però això ja és una passada, tu vas a qualsevol TPB i pagues, i són ells qui està fent la validació, eh? Que, vull dir, ja fa molt temps que no anem amb la targeteta física a pagar.
Des de la pandèmia jo pago amb Apple Pay del rellotge, a més. Vull dir, ni del mòbil i molt menys la targeta. De fet, quan has de passar per un lloc tipus un dels peatges que queden a alguna autopista que no pots pagar encara amb Apple Pay, perquè és que fins i tot els pàrquings, tot ja ho pagues amb Apple Pay, no? Quan encara vas amb un lloc d'aquests del segle XX, que és algun peatge d'aquests que encara queden, i has de buscar la targeta, al·lucino, perquè dic, hòstia, on tinc la targeta?
Sí, a mi em va ser igual. Jo ara no trec mai la cartera. Però també pensem en coses com l'Apple Pay o Google Pay o l'Amazon Pay embedit en webs. Hi ha molta web d'e-commerce que tu pots pagar Amazon Pay, per exemple. Així tu no les dones les teves dades. Tu fas el login amb el token d'Amazon Pay i pagues amb el mitjà de pagament que tinguis a Amazon, per dir-te un exemple.
No, tal qual. Compro els productes de ràdio a Waymo, que és una empresa alemana, vale? Molt coneguda en el món dels radioaficionats, perquè em dona Doncs bon servei de preventa, de postventa i dels articles que comercialitzen, i el pagament és Amazon Pay.
Clar, per això et dic, és que, perquè si no li has de donar la teva targeta, aquest e-commerce del qual no saps si fiar-te. Tu et fies que sí que les teves dades, la teva targeta, les té Amazon, les té segures. Les té segures perquè
jo no és que no em fiï de Waymo, però m'estimo més no tenir que fiar-me de 10 o 20. Em fio d'una i ja està.
Correcte. I que al final, pues cada, no dic pel cas de Waymo, però a vegades compres coses en petits e-commerce que dius, saps? No, no perquè no vulguin fer-ho, però al final cadascú també té la capacitat que té, i això s'ha d'entendre. I el món està ple de gent dolenta que vol robar diners, i per tant són target d'aquests sistemes. Per això dic que sí, han fet ja molts moviments en temes financers. El que passa és que no ho veiem tant, perquè és com una formigueta. Però per muntar tot això que veiem poc, tot i que ja veiem bastant, darrere hi ha molta feina i hi ha molta infraestructura que, sobre la que després van com construint a capes, que a més és molt també la filosofia d'aquestes empreses. O sigui que, que ja es filtri això d'Apple, em va semblar molt, molt curiós, i que és que, vull dir, no va ser sorpresa, va ser sorpresa el fet que es filtrés i que es comenci a parlar obertament, no el fet que ho estiguin fent, perquè és que té tot el sentit en aquestes grans empreses.
Molt bé, Raül, doncs acabem. Oriol i Raül, si no ho heu fet abans, us convido a que penseu en una proposta mentre acabo les dues notícies i ja saltem a les propostes i les que ens han fet arribar als seguidors i oients. Per cert, parèntesi, saludo a la gent de Twitch, que mai els hi fem cas, pobrets. El Roger, que és conegut teu, meu i de molt, nosaltres, una abraçada a Roger, amb Gem2 i amb Llorenset, una abraçada a tots que heu fet comentaris en el Twitch de l'estreaming de Mossega la Poma. Dues notícies molt ràpides. Seguim parlant de pagaments. Hi ha una novetat d'Apple Pay, i és el Tap to Pay. És la forma que permet que un iPhone es converteixi en un datàfon. Si heu entrat en un Apple Store, veieu que els empleats tenen un iPhone connectat amb una mena com de caixa grossa o de cosa grossa, i allò fa de datàfon, ha fet tota la vida de datàfon. Doncs ara no cal. Ara ja el mateix iPhone fa de datàfon a través del Tap to Pay, que és per fer pagaments directament des de dispositiu a dispositiu.
Vale? Però què fa? Llegeix llavors llegeix l'NFC de la targeta?
Sí.
O de l'altre món?
Sí, llegeix l'NFC. No conec més detalls al darrere. Això és una notícia molt ràpida que us volia llegir. L'altra notícia també a llegir molt ràpidament és que ja tenim data al Worldwide Developer Conference d'Apple, que és el 6 de juny, vale? I entre altres coses rumors o coses certes que segur que presentaran, iOS 16, macOS 13 i hardware petit tipus AirPods Pro 2, que també s'ha comentat aquests dies, vale? Anem cap a les propostes, vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Mira, la primera proposta la proposo jo, però no és meva. Jo em miro allò que compreu a través d'afiliats de Mossega la Poma, del nostre enllaç d'afiliats. A vegades em sorprèn per la vostra vida sexual tan activa, altres em sorprèn per altres coses. I no, normalment soc prudent i no explico algunes, però aquesta, precisament aquesta, m'ha cridat l'atenció, la trobo molt positiva i la vull compartir. Jo no ho he provat, però si un mossegui l'ha comprat i ara veureu el que és, per mi té sentit. És un llibre que es diu Hacking Electronics, vale? Aprenent electrònica amb Arduino i Raspberry Pi, segona edició d'en Simon Monk. És un llibre que és conegut, jo per altres bandes he escoltat referència, i em sembla una bona manera d'introduir a la gent que tingui interès en el món de l'electrònica, o que ja coneix una mica però que vulgui avançar més, a fer temes de hacking d'electrònica i a fer-ho gràcies a l'ajuda d'Arduino i Raspberry Pi. I com és la segona edició d'un llibre, doncs, recomanat. En Sinerbov ens parla d'una pel·lícula, diu, ara fa 40 anys de la guerra de les Malvines o Falkland, que és un arxipèlag petit que està davant de les costes argentines a l'Atlàntic.
I diu, sí, que els argentins li diuen Malvinas i els anglesos li diuen les illes Falkland.
Falkland, sí, correcte.
Per això es diu de dues maneres. Perquè
com que jo com a radioaficionat he parlat amb les illes, amb qui li diu Falkland perquè són descendents de britànics o amb pastors o cuidadors d'allà que són argentins. Bueno, diu, res més bo per commemorar aquesta fita històrica que la versió britànica de Top Gun, que es diu Tally Ho Lads, o alguna cosa així, que és, diguéssim, la versió britànica de la invasió de les Falkland o Malvines. Va, una cosa més...
No confondrà amb les Maldives.
No, que és molt diferent. Que és molt diferent. Una exposició, va, que ens recomanen Dani Gaia, diu, exposició sobre Star Wars amb objectes reals utilitzats a les produccions i, de pas, proposta per visitar al museualien.com, que no sé de què va, però imagino pel nom.
Ah, això és el Museu Alien de Barcelona, que jo no n'he anat mai. Sí. És d'aquelles coses que sempre tens com al darrere del cap pendents de fer alguna vegada. Juraria, ara, hòstia, que no hagi somiat, però juraria que hi ha un museu d'Alien molt realista, molt guapo a Barcelona, que jo dic que sempre és allò que de tant et ve el cap i dius, hòstia, m'ho he de mirar i anar-hi. I al final no hi vaig mai.
Té bona pinta, vale? Va, acabem amb les dues darreres propostes molt ràpides, una que ve del nostre col·laborador Raimon Lapuente, que és un consell i ens comenta, diu, em vaig apuntar a la llista Robinson fa unes dues, tres setmanes i només vull compartir amb tots vosaltres que sembla que funciona, eh?
Sí, no, ja us ho dic jo, sí, jo fa molt temps que tinc tots els meus números allà i funciona, eh?
Sí, sí, diu...
I de fet, si et truquen i li que aquest número està a la llista Robinson, de seguida et diuen, ai, perdoni, i tallen, eh?
Sí, sí, sí.
Sí? Vale, no ho dic perquè la meva dona s'hi va donar d'alta per recomanació meva perquè a mi m'ha anat bé i a ella la continuen trucant. Doncs,
que recordi lo de la llista.
Clar, perquè poden haver, si no fa molt, el que passa de vegades és que treballen amb llistats que han extret ben a saber quan. Perquè, clar, la gent no està totalment... Així també fan una mica la trampa.
Bon punt, bon punt.
Llavors sempre l'excusa és, clar, aquell llistat es va extreure no sé què o el que sigui.
Vale. I acabem amb l'última recomanació que ens heu fet arribar a vosaltres. Aquesta en ve d'en Rup i és un tema sobre canvi climàtic. És un vídeo que parla sobre el canvi climàtic per lluitar-hi en contra, però ho fa des d'un punt de vista positiu, en el sentit de que destaca o explica que tenim instruments, els humans, per poder revertir la situació, per poder aplicar canvis, ja sigui de comportament, ja sigui de caire més científic o tecnològic, per revertir, vull dir, donar-nos una mica esperança, no vol dir que no sigui la cosa urgent, però donar-nos esperança de cara a poder lluitar contra el canvi climàtic. Oriol, Raül, teniu alguna cosa més vosaltres en el...
Va, jo dues propostes molt ràpides, vale? Una que és possible que sigui l'única persona al planeta Terra que no ho sapigués, però bé, com que l'acabo de descobrir, doncs l'he de compartir, que és, jo quan vaig a passejar escolto podcast, recentment, gràcies al podcast he descobert un programa de televisió que es veu que tothom, de ràdio, que tothom coneix, que es diu El Búnquer, que em fa riure moltíssim. Home. Moltíssim.
Està en
molt
podcast?
De Catalunya Ràdio.
Sí, però... està en podcast, està per YouTube, que és com el veig jo amb la dona, i realment la Catalunya Ràdio. És un programa de Catalunya Ràdio de cada nit, de dilluns a dilluns a les 11, crec, o alguna cosa així.
Sí, jo l'escolto quan vaig a passejar per podcast, i l'he descobert per podcast, i prova, bueno, em fot un fart de riure, i m'ha canviat l'alegria del
dia. Jo és dels pocs podcast o programes que, si puc, me'l miro per YouTube, perquè el tenen molt ben muntat. Sí, el tenen muntat com un programa de televisió gairebé, però amb les borrades de la ràdio. Llavors però sí, per podcast també es gaudeix igual.
Haver-ho descobert per podcast encara no
sí, és sí,
però
està molt bé.
Ho faré, gràcies, Raül.
Abans que diguis la segona, una reflexió, no sé si us ha passat a vosaltres amb el tema de... Clar, jo ara amb el tema de la ràdio, vale? Doncs estic mirant molts vídeos tècnics, no? O gent que fa coses, experimenta, i tinc, m'he construït el meu ecosistema de canals de YouTube, no? De subscripcions a YouTube, de veure coses que, hòstia, veig una i la que no són extremadament populars, no són coses, no són com el TikTok, o sigui, són coses pues, treballades.
No és mainstream.
Però és molt interessant i algunes estan fetes per gent que té molta experiència. Vale? I aleshores a mi m'agrada molt perquè aprenc moltíssim. Total, que aquest ecosistema ha anat pujant, creixent canal a canal, subscripció a subscripció, i ara m'adono compte que fora d'una sèrie molt concreta que seguim a casa, els de casa, perquè ens hem de seure tots al sofà i veure alguna cosa comú, si no sembla que no estiguis...
Que en el nostre cas és El Búnquer, per exemple.
Sí, doncs dit això, no miro res més. és que m'he tornat consumidor de YouTube, però d'una manera, o sigui, d'un any a aquesta part, llavors YouTube ni el mirava, i d'un any a aquesta part no faig més que mirar YouTube, vull dir, brutal.
Però perquè el que tu dius voler, suposo, Tomàs, el fet de que hi hagi vídeo, que hi hagi imatge, et deu ajudar molt.
Molt, clar, perquè estic en fase de disseny d'antenes, o provar
equips... Clar, per això dic, perquè
els casos sí. Sí, jo necessito un sobre... Necessito la imatge com a suport d'aprenentatge.
Exacte.
Vale? Però no, ja no només... O sigui, jo el que vull, això és perquè un tema tècnic, però jo podia traslladar això a altres molt temes. La història és que veig una sèrie i tal, i a vegades em deixa bastant indiferent. I veig un vídeo d'aquests i, hòstia, oh, em vena tu, m'està... que m'està explicant com funciona la... com desproteger un equip, com fer provar una antena tuner de no sé què. Clar, a mi això em puja la bilirrubina, saps?
Sí. En fi. Clar, això és com si busques vídeos de com plantar tomàquets o com portar un hort.
Pots
viure dintre YouTube, veient...
Jo ho porto en el meu terreny, però que estic convençut que cada gent al seu hobby o en el seu terreny pot trobar...
Sí. I tant.
Vale.
Uriel, segur que el Marc es podria parlar de canals de com fabricar guitarres, i deu ser una virgueria.
Ell n'ha vist molts
vídeos que no hem vist mai, però que deuen ser
l'hòstia. Ell n'ha vist moltíssims. Jo tan sols volia destacar que en l'espai que puc tenir de gaudir d'audiovisual, vale, que abans anaven a la tele o a les sèries o tal, dic que ara tot aquell espai ha quedat com molt reduït, i el mainstream meu està a YouTube. Vull dir, una cosa que...
Clar, no... és que és el que parlem sempre, que molts cops és com que es critica molt o es raja molt d'alguna cosa, d'una plataforma, d'una tecnologia, i no té res a veure. O sigui, YouTube pot ser una merda infecta en molts sentits, a més, ja no parlo dels famosos youtubers, però pues, sí, de pseudociència, sí, pot ser de nazis, però també hi ha però moltíssim contingut molt interessant. O sigui, també és una plataforma d'aprenentatge brutal, YouTube, al final és el que tu facis amb ella.
Sí, sí, a més parlem del món de ràdio aficionat, que és un món en general, diguéssim, cortès, polait, educat, ¿vale? El que passa que això em va encendre totes les alertes, ¿vale? Vas pensar, hòstia, tu, amb el que saps de la cosa, has caigut a quatre potes i ets un youtuber consumer, pues ara entenc la gent que està dintre del món de Facebook
no,
i no surt mai. Vull dir que...
Però no és caure,
és que
li estàs traient valor, això. Per això dic que les plataformes tenen valor. És com Facebook. Facebook és dolenta per moltes coses, però també s'ha vist per mantenir en contacte gent que d'una altra manera no hagués estat.
Correcte.
Vull dir que al final ni tot és blanc ni negre, i tot al final depenem molt de nosaltres.
Sí, sí. Però,
si els youtubers aquests famosos tenen milions de seguidors, és perquè hi ha milions de persones que els veuen.
Sí, sí, claríssim.
És com Sálvame, vull dir que això d'expulsar-se...
Pugem l'aposta, no, Raül? Pugem l'aposta, no? Discord.
Exacte.
Per mi Discord és infumable com a aplicació. Ara bé, abans parlàvem de Helium, doncs si tu vols estar informat de Helium, has d'anar a morir a Discord.
Hòstia, Oriol,
té vostè o no té vostè? Tot està allà.
He entrat a Discord no per Discord en si, sinó perquè hi ha gent que m'interessa participar, veure com va, i m'ha resultat tan barrera al funcionament
de l'app.
És
xungo, és aquesta.
És tan disgregada, tan poc ordenada. La meva mentalitat alemana es dona de cop.
És com donar-li Slack a una classe d'alumnes de segon de primària.
Però és que Slack, que és molt caòtic, inicialment ho era molt més que ara, em sembla una meravella de l'organització i de la dinàmica quàntica en comparació amb Discord.
Però tu dona-li un canal de Slack això, a nens o gent així molt caòtica durant un any, i després entres un any després a veure què et trobes allà.
Bueno, memes i...
Sí.
Va, l'última
proposta, va, que si no el Tomàs em matarà. No sé si ho coneixereu, i no sé si al Marc ja li vaig parlar una vegada a Zeta Testers, però Wii Smart
Park. Ah, sí, la coneixem.
Vale? Ho dic perquè cada vegada que ho comparteixo la gent em diu, ostres, no ho coneixia. Dic, hombre, jo ja fa anys que no aparco sense això a Barcelona.
Vale, una pregunta, Oriol, quin cotxe tens? De mida, no cal que em diguis el model. Gran, petit, mitjà, molt, molt petit, de butxaca?
Val, quan faig servir Wii Smart Park intento anar amb el petit.
Perquè
amb el gran, que és un 7 places 4x4, no puc aparcar.
Aquí vull. Wii Smart Park és boníssim. Però quan vagis amb un cotxe normal o gran, oblida-te'n. Perquè jo vaig amb el mini i amb alguns pàrquings tinc problemes. Amb un mini. I no un mini gran, un mini clàssic.
Però suposa, Però, Tomàs, però t'ho diuen.
Això, sí, sí, t'ho diuen, diuen, però això t'invalida si la flexibilitat de Wismart Park... Expliquem el que és. Wismart Park és una solució, un servei, vale? Que, res, que te'l baixes al mòbil, et registres, òbviament pagues, però pagues preu de pàrquing, que normalment són hotels o llocs que els pàrquings no s'utilitzen, que està tot automatitzat, no has de fer res, tu entres, tens les teves places, ho reserves, entres, surts, no, no, és molt senzill, a uns preus... Jo diria que en la majoria de casos a la meitat o menys de la meitat del preu venda públic estàndard de la ciutat de Barcelona, i això és molt descompte, molt.
Ostres, però no el coneixia.
Sí, sí.
1,98 sí. Val l'hora. En general, a tots els pàrquings de Wismart Park, no he trobat cap que no sigui així. 1,98 l'hora a Barcelona.
És un luxe.
És molt barat. I
jo he arribat a pagar, és que no tens que estar pensant... a pagar 5 i 6 euros sí. L'hora.
Hòstia. Sí, sí. Jo donava una formació al Col·legi d'Enginyers, allà via Laietana, aquell saba que hi ha allà, sabeu quin vull dir? I sortia de la formació i deia, no sé si el que m'han pagat...
No sé si he guanyat diners o l'he perdut, no?
Ho paga la formació.
Ho paga el pàrquing, sí, sí.
Una mica allò que deia abans, doncs una mica sortia d'anar i deia, ara no sé si em val la pena venir aquí o no.
A veure, jo quan estava a Barcelona, que em movia més en moto, doncs l'havia utilitzat molt de tant en quant, vale? Ara estic fora de Barcelona. D'acord? I el que passa és que si has de fer... O sigui, va molt bé quan ho pots integrar dintre d'una activitat planificada. Al teu cas, els cursos, no? Tu saps que cada dimecres tens a les 8 del vespre un curs o a les 7 de la tarda, saps que et serà o difícil o car aparcar a la zona on has de fer aquesta formació, i d'aquesta manera, de forma preprogramada, vale? Tu vas fent la reserva i ho tens a un preu molt més raonable que el preu del carrer.
Però ara, Tomàs, no sé si... Jo més d'una vegada m'ha passat que de forma improvisada tenia que aparcar un lloc que no tenia
permís. També ho pots utilitzar així, sí,
passat. Sí. Sí, o sigui, et pots plantar davant del pàrquing, dir-li reservar el pàrquing i a l'instant se t'està obrint la porta. Vull dir que jo he estat ocupant vorera durant un minut, se m'ha obert la porta del pàrquing i he entrat. Evidentment, corres el risc de que no hi hagi la porta.
Abans era més, una miqueta més complicat perquè havies de posar una enganxina en el cotxe i tal, però tot això ara ja no és així. Ara ja llegeix la matrícula, sap que tens la reserva feta. La veritat és que funciona superbé.
I amb el Bluetooth del mòbil.
Sí, amb el Bluetooth del mòbil.
Des del Bluetooth li pots donar ordre i dir obre'm porta, tanca'm porta.
I ja us dic, la majoria d'ells són hotels, pàrquings grans que tenen algunes places reservades. Vull dir que... que va molt bé, sí, sí, és un servei bo per recomanar.
Sí, i no sé si sabíeu que és d'una colla de gent...
Sí, és una empresa catalana a l'origen, no? Sí, sí.
Correcte, sí, sí.
Molt bé, doncs, escolta, Muriel, un plaer haver-te tingut avui aquí. Gràcies per la pedagogia i per haver dominat la situació, no és fàcil.
I per la paciència.
Sí, sí. Amb nosaltres no.
Ja us conec, ja sabia d'on t'anava, on t'anava, Raül.
Bueno, bé, guapos, i a tots els oients, hora 30 de minut, hora 30 de programa, Déu-n'hi-do, no volíem durar tant avui, però bueno, sempre ens passem una mica de rellotge. Gràcies a tothom, feu comentaris a on vulgueu. Arriben comentaris de tot arreu. Per cert, tenia un que comentar-te de la setmana passada, tu, Raül, d'una cosa que ens van comentar i t'ho diré en privat en un altre moment.
Ostres.
No, res dolent, tranquil. Doncs això, comentaris per correu, a la web i sobretot al grup de Telegram, que són més actius, o a Twitch. Una abraçada a tothom. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Adéu.